Molt bon dia, comencem setmana, comencem aquest mes de novembre. Avui és dilluns 2 de novembre de 2020 i entomem la setmana amb força i ganes al Penedès en Xarxa. Amb una mica de boira encara, que sembla que s'anirà aixecant mica a mica perquè el dia promet, ja ens han dit els meteoròlegs i el Pere Almendárez, que aquest dilluns encara gaudirem d'anticicló, per tant, a disfrutar-lo, a gaudir-lo. Un dilluns en què moltes escoles fan festa, s'han agafat aquest dia de lliure elecció, per tant, hi ha molta canalla que podrà gaudir a l'aire lliure d'aquest sol que ens han promès per aquest dilluns, abans no vingui el fred de tardor de cop. Tot això, però, ens ho explicarà el Pere demà a la seva previsió meteorològica. Nosaltres comencem setmana, comencem Penedès en Xarxa des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. I serem aquest matí de 9 a 12, dimarts, dimecres, dijous i divendres. Al llarg d'aquestes 3 hores que ara encetem, tindrem aquestes propostes. Començarem d'aquí uns instants amb la roda d'actualitat, aquesta petita secció, aquest espai amb el qual ens agrada començar la setmana perquè ens situa i us situa. Us expliquem emissora a emissora quines són les activitats, les iniciatives de caràcter polític, econòmic, cultural o social que hi ha previstes aquests propers dies. Amb les restriccions ben poques, ja us aviso, però repassarem tot allò que hi ha previst aquesta primera setmana de novembre. A 9:45, primer flash informatiu, notícies de l'Alt i el Baix Penedès. Serà la primera cita de les 3 que mantindrem al llarg d'aquest matí de dilluns. I a continuació, els esports, resultats, marcadors i anàlisi del cap de setmana i entrevista a Pere Bàries, l'entrenador del Calafell d'hoquei, per valorar l'inici de temporada i la situació actual. A les 10 a l'actualitat, avui parlem amb Laureano Clavero, director de cinema, ja que el documental Buenos días, señor presidente arribarà a Hollywood. Ens agrada poder donar aquesta bona notícia i compartir-la amb tots vosaltres. A 10:45, segona cita amb les notícies del Penedès i a continuació l'educadora canina Neus Bertran d'Irter Canis ens parla dels peluts. Avui treballarem l'agressivitat en els gossos. Ens explicarà quin origen pot tenir aquesta agressivitat, tot i que a ella li agrada més dir-ne reactivitat. És l'argot professional dels educadors canins. Quins orígens, quins motius pot tenir? Ens ajudarà a identificar-la, els símptomes, i a tractar-la, a treballar-la. A les 11 entomarem la tercera hora parlant amb la Dolors Garcia, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, per comentar l'activitat que desplega aquesta entitat arreu de la vegueria Penedès, actualment de forma telemàtica, però no s'han aturat. I a 11:45, última cita d'aquest matí, amb les notícies de casa nostra. I encara mantindrem una última cita, una última trobada amb el nostre fisioterapeuta de capçalera, l'Adrià Solís, de Fisiocorp Group, que ens acompanyarà a les acaballes a 11:45, amb el seu lema Riquesa és salut. Us hem ofert ja un primer butlletí a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12 amb l'actualitat més generalista per saber què passa més enllà del Penedès. Així serà aquest primer dilluns de novembre, 2 de novembre del 2020. Som-hi, ens acompanyeu?
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Comencem matí de dilluns amb la roda d'actualitat, explicant-vos quines són les previsions que hi ha al llarg d'aquesta setmana, què passarà en diferents àmbits i sectors, polític, econòmic, social, cultural, aquest minvadíssim, però vaja, també recollirem l'activitat telemàtica. Encetem aquesta roda i encetem setmana a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Molt bon dia i bona setmana, Eli.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Doncs, com bé deies, agenda molt afectada per les darreres restriccions de la Covid-19 i justament començarem per aquí, per parlar de tancaments d'instal·lacions i també d'equipaments municipals. Recordem que des de divendres no es pot ni sortir ni entrar a Catalunya sense causa justificada. Tenim confinament municipal durant el cap de setmana, també toc de queda de 10 de la nit a 6 del matí, tancament de bars i restaurants on només es pot fer menjar per endur o repartiment a domicili, també tancament de centres estètics, de centres comercials, de botigues de més de 800 metres quadrats, de centres recreatius, entre moltíssimes altres restriccions. A nivell municipal, per exemple, alguns dels municipis d'aquesta zona del nord-est de l'Alt Penedès que ja han anunciat tancaments i restriccions són Sant Sadurní, Gelida, Olesa de Bonesvalls o Sant Llorenç d'Hortons. Per exemple, a Sant Sadurní, la biblioteca oferirà només servei de préstec amb cita prèvia. La zona esportiva tanca totes les seves instal·lacions. El mercat municipal del dijous i de dissabte mantindrà l'activitat amb un aforament del 30% i l'escola de música municipal oferirà les classes via telemàtica. A Gelida tanquen els equipaments esportius, per tant, el pavelló poliesportiu municipal, les pistes de tennis i de pàdel, el camp de futbol, la pista poliesportiva de la piscina, les pistes de petanca. A més, també la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual només ofereix servei de préstec i el centre d'interpretació del funicular i del castell estaran oberts amb un 30% de l'aforament. A Olesa de Bonesvalls, suspensió del servei de pàdel. I a Sant Llorenç d'Hortons, per complir amb aquestes mesures, s'anuncia també el tancament del poliesportiu municipal, el gimnàs i el camp de futbol. Anem ara amb informació de servei i concretament amb obres. I és que avui s'inicien les obres de millora i renovació del parc infantil del Montcauet de Gelida. Les obres consistiran en retirar els elements que hi ha instal·lats i que estan en mal estat i, per tant, col·locar-ne de nous, adequant-los també de manera impermeabilitzada, la retirada, la reposició de tots aquests elements deteriorats, ja siguin tanques, llosetes de cautxo o bancs i la pèrgola. El recinte seguirà tancat mentre durin aquestes obres i l'empresa que les executa té instruccions clares de l'Ajuntament de Gelida per programar aquestes tasques en funció de l'horari de la llar, amb l'objectiu una mica de no fer soroll l'estona, sobretot de la migdiada dels infants. I més obres, i és que aquesta setmana a Olesa de Bonesvalls es durà a terme l'asfaltat del carrer Diputació de Can Olivella. Aquesta obra forma part del projecte bàsic per l'acabament de l'arranjament del camí del Pla del Pèlag i de Can Olivella fins al terme municipal de Vallirana. Iniciada aquestes obres fa uns anys amb l'asfaltat dels trams entre la deixalleria i els barris del Pla del Pèlag i de Can Olivella. Apuntem també que l'Ajuntament de Font-rubí ha activat el servei de missatgeria per WhatsApp, a través del qual es difondran missatges sobre temes relacionats amb l'agenda, els serveis públics, incidències vàries o altres temes d'interès municipal. El servei serà unidireccional i els usuaris, per tant, no podran interactuar entre ells, ja que no es tracta d'un xat, sinó d'un grup de difusió de missatges. Tota la informació la trobareu al web www.font-rubí.cat. Anem ara amb un parell de plens municipals que es duran a terme aquesta setmana, una de les poques activitats que no s'han suspès a causa de la Covid-19. Demà, ple municipal extraordinari de l'Ajuntament de Gelida que se celebrarà via telemàtica amb un ordre del dia amb un únic punt i és aquestes ordenances fiscals com a eix central, unes ordenances que s'han anat aprovant durant tot el mes d'octubre a diferents municipis de les nostres comarques. Doncs bé, demà mateix s'aprovaran a Gelida a partir de les 8 del vespre. Demà, per tant, ple municipal a Gelida amb aquestes ordenances com a tema principal i dijous ple extraordinari també al Pla del Penedès en aquesta ocasió amb també les ordenances com a tema principal del ple. En aquest cas, el ple municipal serà a 10:15 del vespre i per via telemàtica també. Aprofitem per informar que, com bé sabeu, s'han suspès totes les propostes culturals durant com a mínim un parell de setmanes, entre elles una cita important que teníem aquesta setmana, una cita amb el Festival EVA aquest diumenge, que s'havia de fer al Pla del Penedès amb Carles Alcoi i el seu El fil de la vida. I acabarem explicant una activitat que concretament no s'ha suspès, i anunciàvem ja la setmana passada, i és la no bienal de Sant Pere de Riudebitlles, de la qual podreu gaudir fins a finals d'any. Enguany, Riudebitlles Territori d'Art proposa descobrir els carrers de Sant Pere de Riudebitlles a través de la ruta d'art al carrer, i sota el concepte, els carrers segueixen sent nostres. A causa de la crisi sanitària, aquest Riudebitlles Territori d'Art ha anul·lat, això sí, l'onzena Bienal d'Art Riudebitlles. Per tant, l'única activitat cultural al ser al carrer de la que podeu gaudir és aquesta no bienal de Sant Pere de Riudebitlles.
Seguim explicant què passarà o què no passarà, què s'ha anul·lat aquesta setmana. Ara, des de Canal 20, Armand Beneito, bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal? Doncs bé, comencem també pels tancaments, tancaments que ja se sabien d'equipaments esportius. En el cas d'Olèrdola, per exemple, el pàdel del CIO Olèrdola doncs, estarà tancat, i també, evidentment, els camps de futbol tant de Moja com de Sant Pere Molanta, un altre dels espais de, per poder jugar a pàdel d'aquí del Penedès, com és el pàdel indoor de les Cabanyes, també estarà tancat, i evidentment doncs, tots els equipaments esportius de la resta de pobles d'aquí de l'Alt Penedès, com són els pavillons dels Monjos o de Sant Martí. Pel que fa doncs, a aspectes que sí que es faran aquest dilluns, per exemple, Sant Martí i Sarroca, els veïns de més de 16 anys poden presentar propostes per incloure els pressupostos municipals de l'any que ve. Les propostes es poden presentar fins al 15 de novembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la web santmartisarroca.cat, en línia o bé a l'app de l'Ajuntament i també per correu electrònic a participacióciudadana@santmartisarroca.cat. En total es destinaran del pressupost municipal de Sant Martí Sarroca a aquest procés participatiu una partida de 20.000 euros. Entre totes les presentades i admeses al procés participatiu es triaran 4 que seran sotmeses a la votació dels veïns. I no deixem els processos de participació que convoquen els ajuntaments de la comarca, perquè fins aquest divendres els veïns de Castellví de la Marca poden triar 3 de les 11 opcions proposades per incloure els pressupostos de l'Ajuntament de l'any que ve. Les 5 opcions més votades formaran part dels pressupostos. Aquest dimecres hem de dir que es manté anunciada l'activitat de coaching nutricional convocada a Sant Cugat Sesgarrigues. És la tercera de les sessions que es convoquen a càrrec de la nutricionista Esther Milà de 6:45 a les 8 del vespre. També cal recordar que en el cas del Museu d'Arqueologia de Catalunya, a la seva seu d'Olèrdola, la suspensió d'activitats presencials decretada en l'àmbit de la cultura no suposa el tancament de l'equipament. I és que els arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació, i també d'arts virtual, d'arts visuals, romanen obertes i limiten l'aforament al 33% de l'autoritat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb l'assistència de públic. Així, el conjunt del Castell d'Olèrdola no tanca i seguirà obert al públic de dilluns a divendres en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. I hem d'acabar parlant del Mercat dels Monjos de diumenge. Cobrirà amb el 100% de les parades d'alimentació i el 50% de les parades de la resta de sectors. L'aforament es manté al 30%, tal com marquen les mesures decretades per la Generalitat. També es manté i es reforça el control als accessos ubicats a l'Avinguda de Cal Salines i al punt d'informació del mercat.
I ara presentem la setmana als diversos municipis del Baix Penedès. Ho fem des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyó. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem amb una roda d'actualitat una mica curta, perquè, com bé heu comentat, estem en una setmana que s'han cancel·lat molts actes, però tot i així encara n'hi ha alguns aquí al Baix Penedès, com a Sant Jaume dels Domenys, que aquest dissabte 7 de novembre hi haurà sessió de donacions de sang al municipi. S'habilitarà la Casa de Cultura al carrer de la Germanor número 8 per poder fer la donació de forma més segura en un espai més ampli. L'horari establert des de 2:15 del migdia a 9:15 de la nit i per poder donar-hi cada vegada s'ha inscrit prèviament a través del web del Banc de Sang, on s'haurà de triar l'hora en què s'hi vol venir. Recordem des d'aquí que donar sang és bo per a la persona donant i millor per a la receptora. Per tant, la solidaritat és important per a que molta gent que depèn de les donacions tingui una millor qualitat de vida. Anem al Vendrell, on aquest divendres, hi haurà mercat setmanal del Vendrell, el general, el que està a la zona Puigpèlag i plaça Nova, des de les 9 fins a les 3 del migdia. Pel que fa al dissabte, estarà el mercat setmanal de Coma-ruga, des de les 9 del matí fins a les 3 del migdia, a l'Avinguda Parlament de Catalunya i al carrer Terra Alta. Pel que fa també a dissabte, continua el mercat Racó de l'Art, en horari de 10 del matí a 8 de la tarda, al carrer Cafés. I us proposem una activitat cultural, tot i que encara ens estranya, que potser ho fan durant aquests dies, que no s'hagi cancel·lat, i és que Nerea Bassar Trio actuarà en principi a l'Auditori Pau Casals el dissabte a 9:15. Té un preu de 5 euros i per tal d'apuntar-se o demanar més informació cal trucar per telèfon al 689 26 97 67 o enviar un correu electrònic a hola@temporada.cat. Exacte, doncs, ja coneixeu a la Nerea Bassart, que és una jove cantant, guitarrista, cantautora, resident al Vendrell i amb un primer disc publicat, que és el Lucid Dream, i un EP més recent com Something in Bone. Ha col·laborat amb l'Axan Busto, per tant, és una gran actuació que tant de bo que puguem veure aquest dissabte al Vendrell. Continuem i acabarem a Cunit, ja que el pròxim dijous 12 de novembre, des de les 5 de la tarda fins a les 8 a l'Espai Jove, es farà un taller de fotografia mòbil per a joves. Us ho diem amb tanta antelació perquè s'ha d'inscriure's, com a moltes activitats, i cal que ho facin a joventut@cunit.cat o a través de l'Instagram @jovescunit. I és que, com que els joves i els no tan joves sempre estem fent fotos, doncs hem de treure-li el màxim partit a la càmera del nostre mòbil. Per tant, durant aquest taller de fotografia, que durarà 3 hores, el que es pretén és aprofitar al màxim a la càmera del mòbil. O sigui que només cal que us aporteu i que porteu el vostre smartphone.
I acabem a Ràdio Vilafranca explicant com serà aquesta setmana. Bon dia, Josep Maria Soler.
Bon dia, Sílvia. La veritat és que no sé què dir-te. No sé com serà aquesta setmana.
Complicada,
cada cop ens
ho
posa més difícil i més complicat de preveure com seran les setmanes. Però, en fi, el que sí que podem dir-te és com no serà. És a dir, hi ha alguns actes que s'han ajornat o s'han suspès i això sí que s'havien de celebrar aquesta setmana i això sí que us ho podem dir. I també, per exemple, a nivell de trànsit a Vilafranca, podem apuntar-vos que des d'avui i fins divendres hi haurà un carrer tallat, que serà el carrer Pere Alegret, en aquest cas entre dins del barri de la Barceloneta, entre el carrer Manel Barba i Roca i Subirats. És un tall de trànsit causat per unes obres de reparació de la xarxa de sanejament. Comença avui a les 3 de la tarda, per tant, a partir de les 3 tallat aquest carrer, Pere Alegret, i fins divendres a les 6 de la tarda està previst que durin aquestes obres. D'altra banda, també podem apuntar-vos un parell de convocatòries via telemàtica que tenim per aquesta setmana per part de l'Ajuntament de Vilafranca, que són prou interessants. Per exemple, demà, a les 10 del matí, se'ns ha convocat els mitjans de comunicació, com dèiem, via telemàtica en aquest cas, per part de l'alcalde Pere Regull i el tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Territorial i Serveis Humans, Francisco Romero, per explicar-nos el pla d'intervenció integral del centre històric i del carrer del Comerç a Vilafranca del Penedès. És un pla que es durà a terme en els propers anys, que s'iniciarà aquest 2021 i que preveu intervencions urbanístiques importants de rehabilitació i de reforma al centre de la ciutat i vinculant-les també amb la banda del Pla del Carrer del Comerç. Això serà demà a les 10 del matí i demà passat a les 7 de la tarda la regidora de Solidaritat i Cooperació, Montserrat Rió, presentarà la UERIMAR amb el títol Coneix la plataforma LabDú www.educació.org regala educació. De fet, cal dir que aquest acte es vincula a les activitats del Solidaritats 2020, que s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació sanitària que estem vivint. Aquest any, a causa de la situació de pandèmia, doncs, s'ha readaptat les activitats que es feien cada any al mes d'octubre, novembre, englobades en l'àmbit de la solidaritat a Vilafranca del Penedès. I la primera activitat que es du a terme serà, com dèiem, de dimecres a les 7 de la tarda, amb aquest títol, Coneix la plataforma LabDu, a càrrec de Jordi Ros, que és fundador d'aquesta plataforma. Jordi Ros és, a més, és professor d'un institut aquí a Vilafranca del Penedès i ens donarà detalls via telemàtica d'aquesta activitat que fan, que consisteix en recuperar ordinadors per traslladar-los després a països del tercer món on els necessiten. I també la segona webinar que es farà a Vilafranca, en el marc d'aquestes solidaritats, serà ja el dijous de la següent setmana, el dia 12 de novembre, de la que ja us en parlem doncs, la setmana que ve. Us deia també que podem parlar d'actes que no es duen a terme o que no s'han dut a terme. Aquest passat cap de setmana, coincidint amb el 1 de novembre, dia de Tots Sants, a Vilafranca, a més del record als nostres traspassats, també hi ha tradició castellera. Evidentment no hi ha hagut castells i s'havien previst però un seguit d'actes per commemorar la diada de la Colla dels Castellers de Vilafranca. Doncs bé, aquests actes també van quedar suspesos i ens expliquen des dels castellers de Vilafranca que el que sí es faran quan es pugui, seran un parell d'activitats que hi havia previstes. La presentació del llibre breu Història dels Castells i la Moixeranga dels Països Catalans, de Jordi Bertran, amb la projecció d'un documental, Concurs 1970. Aquest acte, tot i que no s'ha fet, es preveu que es faci així que es pugui, quan s'acabi aquesta situació de moment de tancament de les activitats culturals per la pandèmia, i també es manté el debat entre els caps de colla de les colles castelleres, que es vol fer també un dia o altre, novament, en presencialitat a Vilafranca del Penedès. I aquesta setmana, d'altra banda, també hi havia la celebració d'un parell d'actes, de fet, d'un acte que donava peu després a una segona conferència, organitzada per la plataforma de la Pro Vegueria Penedès, pel debat territorial que s'està donant a terme en aquests moments a la Vegueria Penedès. El primer acte havia de ser aquest dimarts, dia 3 de novembre, i la veritat és que finalment és allò que dèiem, no serà. S'ha suspès sine die. De moment no se sap quin dia es farà aquest debat de la Vegueria Penedès, en aquest cas a l'entorn del Pla Territorial Parcial del Penedès, que havia de tenir lloc, com dèiem, aquest dimarts al Museu de Vilafranca i que de moment queda ajornat sense data. També hi havia un altre debat previst pel dia 17 de novembre, en aquest cas per parlar dels espais oberts a la zona de la Vegueria i la mobilitat, però també no hi ha data per cap de les dues trobades que tindran lloc posteriorment. Han quedat de moment suspesos.
Gràcies, Josep Maria. Així serà la setmana a l'Alt i al Baix Penedès.
Penedès en xarxa.
Amb Adam Levine cantant No One Else Like You, arribarem a 9:45 a la primera cita amb les notícies de casa nostra.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, és moment d'acostar-nos a l'actualitat a nivell de Vilafranca i comarca en aquest flaix informatiu del Penedès en xarxa. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que la collita de la DO Penedès baixa un 43%. En total, la denominació d'origen Penedès ha comptabilitzat 32 milions de quilograms de raïm collit, amb unes pèrdues globals per sobre del 43% en relació a la de l'any passat. Així ho va anunciar en el darrer ple, on es va exposar també que algunes finques han arribat a perdre el 80%, mentre que en d'altres explotacions s'ha arribat entre el 50 i el 60% de pèrdues. Tot a causa del que consideren la pitjor plaga de mildiu de les últimes dècades. A banda també de la pedregada de mitjans de maig, la barema en verd i algunes normes de reducció del rendiment a 10.000 kg per hectàrea. Un 43% menys de la collita a la DO Penedès i un 25% de la DO Cava, amb una major afectació en el cultiu ecològic. De fet, el 40% de les vinyes inscrites a la denominació d'origen Penedès són de cultiu ecològic, motiu que ajuda a entendre el grau de pèrdues d'enguany. També us volem explicar que la segona fase d'un parc amb esmel guanya la votació dels pressupostos participatius de l'Ajuntament per a 2021. La proposta de fer la segona fase d'un parc a la urbanització Masmel ha guanyat la votació dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per al 2021. Es dona la circumstància que la iniciativa per fer aquesta primera fase del parc ja va ser la guanyadora dels pressupostos participatius de l'any passat. El projecte guanyador té un cost de 500.000 euros, import que copa el pressupost destinat per l'Ajuntament als pressupostos participatius. Per això, cap altra de les propostes posades a votació podrà tirar endavant. Si bé, com en tots les edicions anteriors, l'Ajuntament estudiarà quines de les descartades pel vot ciutadà poden ser incorporades en l'acció municipal ordinària. També us volem comentar que l'Escola Muntanyans de Castellet i la Gornal guanya el premi del Festival Escolar i Universitari de les Arts Audiovisuals. L'alumnat de 5è i 6è del curs 2019-2020 de l'Escola Muntanyans de Castellet i la Gornal ha estat els guanyadors del primer premi en la categoria de cicle superior de l'EMUF Festival, el Festival Escolar i Universitari de les Arts Audiovisuals. Aquest festival pretén incorporar d'una manera activa, mitjançant la producció d'obres audiovisuals, l'educació en valors en el projecte curricular de cada escola, fomentar l'afició a les arts com a enriquiment cultural i motivar la creativitat. Els alumnes van crear una cooperativa dins el projecte de suport a l'emprenedoria de les escoles que promou la Diputació i la Mancomunitat Penedès Garraf. El curt guanyador du per títol Mortanyans. I acabarem explicant-vos que les botigues de bicicletes a Vilafranca han vist augmentar les seves vendes a partir del post-confinament. Entre els sectors menys perjudicats per la crisi del coronavirus es trobaria el de la bicicleta. Els venedors de bicicletes i recanvis han observat un augment de la demanda de producte des que es va iniciar la desescalada, i és que la Covid-19 ens ha portat la necessitat de passar més temps practicant activitat a l'aire lliure, com podria ser el ciclisme. El responsable de la botiga Cicles Catalunya, Josep Maria Grimau, parlava de l'augment de feina que els va començar en ple post-confinament. A Cicles Catalunya han vist esgotats molts dels seus productes i els terminis d'entrega ara són en molts casos d'entre un i dos mesos. A la botiga Tot Bici i en Bici estan d'acord en aquest augment de vendes provocat arrel de la crisi del coronavirus, però el seu propietari, Lluís Pons, puntualitza que el sector de la bicicleta és un sector molt canviant pel que fa a vendes. Porta observant aquesta tendència des que va obrir la botiga fa més de 25 anys. També hem de dir que, tot i la bona temporada de vendes, Pons creu que en els darrers dies s'està aturant aquesta tendència a l'alça degut a la complicació pel que fa als contagis i les noves restriccions que està establint el govern.
Penedès en xarxa. Els esports.
Un cop us hem explicat tot el que donarà de si aquesta setmana l'Alt i el Baix Penedès, ens retrobem amb una cita vital els dilluns, els esports. Minvats, però n'hi ha. Per això tornem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, minvats, sí, aquests esports, com venim fent durant les darreres setmanes, aquestes restriccions per la Covid-19 ens deixen un espai esportiu molt minvat a la nostra comarca, però que comentem de totes maneres. I és que els dilluns, a aquesta hora, com bé sabeu, regna l'esport al Penedès en xarxa, uns esports que avui arrenquem amb els resultats dels equips penedesencs en aquesta sisena jornada de l'Hockey Lliga. Comencem, doncs, amb el Noia Freixenet, que dissabte va sumar una nova victòria, de fet la tercera d'aquesta temporada, i es retroba amb la millor versió de l'equip, i és que en una primera meitat, amb clar domini roig i negre, els de la capital del Cava van aconseguir marxar en el marcador fins al 3-0 amb gols del capità Aleix Esteller, també de Xavi Costa des del punt de penal i d'Adrià Ballart. A la represa, els sadorinencs van haver de remar per aconseguir la victòria, ja que un Mataró molt combatiu va posar en perill els punts i un joc durant uns minuts va aconseguir fer-se seu. Amb tot, el Noia va despertar gràcies a l'encert, primer de Pol Manrubia i després del golejador Xavi Costa. A les acaballes del maig i amb el partit ja sentenciat, els mataronins només van poder maquillar el resultat amb el 5-1 final obra de Bernat Romero. Amb aquesta victòria, el Noia agafa aire per encarar el proper partit de la competició. Serà el dimarts, dia 10 de novembre, a les 9 del vespre, a Sant Hipòlit de Voltregà, davant un equip que només ha pogut disputar dues jornades aquesta temporada. Victòria, doncs, del Noia i victòria també del Calafell, que aconsegueix així trencar la dinàmica acumulada en aquesta arrencada de competició. Anem ara fins a Domenys Ràdio, on ja ens espera la companya Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs sí, va patir, però ha tornat a gaudir d'una victòria al Club Pati Calafell i ho ha fet després de superar per 5-4 el Taradell en un maig emocionant, vibrant i amb polèmica celebrat al pavelló Joan Ortoy. No ha estat fins al minut 12 quan els homes dirigit pel Pere Varias han pogut demostrar la seva reacció. I és que l'Oi Mitjans transformava un penal en el minut 12 per posar l'1-1 en una acció que havia estat repetida. En el minut 18, Arnau Xaus realitzava una jugada individual al centre de la pista per fer una mitja volta i enviar un xut més col·locat que potent per posar-hi el 2-2. Sergi Torné ha marcat el 3-2 en els darrers instants del primer temps, després d'engaltar una centrada d'Oriol Pujol. El Calafell es posava endavant al marcador per primer cop, però el Taradell tornava a marcar ben aviat en el segon temps. Rodríguez, gràcies a una falta nova directa, feia el 3-3 en el minut 28. Amb un emocionant 4-4 s'arribaven als 12 minuts finals, on la tensió, els nervis i la necessitat de victòria feien acte de presència. I és que al final els del Varias han posat tota la carn a la graella i les bones actuacions del porter visitant, Albert Dalmau, han impedit un còmode triomf que finalment ha estat quasi agònic. Després de fallar 1-1 contra i no poder transformar una falta directa, Torné li ha guanyat la partida a Dalmau i ha marcat el 5-4 quan faltaven 40 segons per al final. Una mitja volta del Rosenc dins de l'àrea va acabar amb l'esclat d'alegria d'un Calafell que aconseguia mantenir la diferència favorable per celebrar aquest triomf final. Amb aquest triomf, el Calafell puja a la novena posició amb 6 punts i deixa els taradellencs en zona de descens directe de l'Hockey Lliga. La pròxima cita dels del Baix Penedès serà, si no hi ha canvis, el pròxim dimarts, dia 10, visitant la pista del Futbol Club Barcelona. I ara tenim el Pere Varias, l'entrenador del Club Pati Calafell, a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Pere, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Bé, aquest triomf aquest cap de setmana, com... Bueno, ha sigut una temporada, un inici de temporada una mica estrany. Com valores aquest inici de temporada, Pere?
Bé, en quant a resultats i a puntuació a la classificació, doncs, evidentment, a tots ens agradaria tenir més punts. En quant al que seria una lectura una miqueta més freda del treball que s'està fent, de l'interès que tenen els jugadors en millorar dia a dia i fins i tot diria que del joc fet en aquest principi de temporada, aquests primers 5 partits que portem, estic satisfet, que és la veritat. Evidentment tenim moltes coses per millorar, podem créixer, tenim molt de marge per créixer, però el més important és que hi ha voluntat de créixer i que crec que les sensacions, com a nivell de joc, són positives. Potser una mica la taca negra que tenim és que ens manca efectivitat per mirar a tancar els partits abans i arribar als finals dels partits una miqueta més còmodes i no haver de patir com ho vam fer, per exemple, aquest dissabte passat.
Pere, a poc esteu arribant al punt òptim?
Estem millorant, crec que encara ens falta. Segurament la situació social al voltant de tot el que està passant, no? Al voltant del Covid també ens afecta, sobretot en el treball del dia a dia, canvi d'horaris, no podem treballar tot el que ens agradaria, però tot i així penso que tenim molt bona voluntat de fer-ho bé, des del cos tècnic, jugadors i sobretot la Junta també. L'òptim jo crec que el veuríem ja, que direm si podem continuar treballant bé cap a finals d'aquest any, cap a finals del 2020, cap al desembre, crec que es veurem la millor versió del Calafell i llavors l'objectiu serà mantenir aquest nivell al llarg de la temporada. El que sí cert és que mentrestant necessitem sumar punts perquè els punts al final són els que et donen l'alegria i la motivació per seguir treballant bé. I a part perquè et manté viu dintre la classificació, per tant molt satisfet de l'última victòria, esperant millorar el joc, un joc que tot el mes crec que va creixent dia a dia.
Precisament parlaves d'aquesta situació de la Covid, que us estàveu adequant a aquests canvis d'horari, però també la pregunta és, els partits que s'estan cancel·lant i el fet de que, per exemple, si no hi ha canvis, és a dir, si la pista del Futbol Club Barcelona o el partit que vau haver de suspendre la setmana passada per causa del Covid, us està trastocant molt?
Home, la veritat és que ens agradaria poder tenir una mica de tranquil·litat i de normalitat, no? Haver d'esperar, portem 2 setmanes esperant el divendres al vespre, l'última hora, i fins i tot hi diria que dissabte al matí per saber si jugues o no jugues, no són les millors condicions per encarar un partit, però la situació és aquesta, i no ens podem excusar, com nosaltres hi ha altres equips que viuen en la mateixa situació, i no ens ha de servir d'excusa, però sí, és cert que no és el mateix començar la setmana amb la tranquil·litat de saber que dissabte jugues segur, i poder treballar amb una certa tranquil·litat que no pas amb aquesta inquietud, no?, de saber si jugarem, si no jugarem, és a dir, fins a l'últim moment hi ha partits que no es decideix si es juga, no? Llavors això et deixa certa intranquil·litat, o no t'és tan concentrat en el que realment és important, que és la part més esportiva.
Parlaves també d'horaris, us està afectant el toc de queda pels entrenaments o amb jugadors que tenen feines o estudis a banda?
Sí. De fet, jo considero injustificada la decisió que s'ha pres que els esports considerats d'èlit o professionals no puguin entrenar més enllà de les 9 de la nit. Quan no sé si som prou conscients de la situació laboral i de l'esforç que fan aquesta majoria de jugadors, no només en l'hoquei patins, sinó en altres esports, no? Crec que s'hauria de permetre com a mínim fins a les 10 poder entrenar, i així permetria conciliar millor l'aspecte laboral amb l'esportiu. Ara mateix els únics perjudicats són els propis jugadors, que fan esforços per renunciar a hores de feina per poder-se dedicar a l'esport, que és la seva passió. I això tard o d'hora suposo que els acabarà també condicionant i influint negativament a ells a nivell laboral. Jo penso que aquí sí que s'hauria de fer una reflexió profunda de quin sentit té, més a més que som un grup bombolla, no podem allargar els entrenaments una hora més, que ens permetria, millor de conciliar la part laboral amb la part esportiva.
Perquè com ho estan gestionant de moment? Si en algun cas, com ho esteu gestionant tot plegat?
Sí, bueno, nosaltres tenim 3 jugadors que fins a dia avui treballaven i un d'ells, per exemple, treballa fins a les 7. Si l'entrenament comença a les 7 és impossible estar a 2 llocs a la mateixa vegada, per tant, ha de demanar a la seva empresa de poder plegar una hora abans, per tant, està perdent una hora de feina 3 dies a la setmana, i veurem quan s'allargarà això. Un altre jugador que ens ve de Barcelona té dificultats, ha de plegar també bastant més d'hora per poder arribar a Calafell a les 7 del vespre. Jo mateix, com a entrenador, tot i que per sort treballo per mi i m'ho puc combinar millor, però em condiciona molt l'aspecte laboral, i després ja independent, encara que puguem començar a les 7 a entrenar, el fet que a les 9 hagin d'estar tanquint les instal·lacions esportives, per exemple, la part, diguem-ne, de visionat de partits, de rivals, de scouting, queda molt limitada, perquè si centrem més en la part de vídeo perdem el treball a pista. Si ens centrem en el treball a pista, doncs perdem la part de vídeo i ara mateix ens costa molt poder conciliar-ho tot. Aquesta veritat, tenim... Les dificultats han augmentat, aquesta és la veritat, però ens haurem d'adaptar, i quan ens he dit no ens serveix com a excusa, ens haurem d'adaptar a aquesta situació i l'únic que desitgem és que s'arregli el més aviat possible per poder tornar a la normalitat.
Però ja per finalitzar, de fet, el dijous coneixem la notícia que en principi a vosaltres no us afecta, però sí que centres esportius i gimnasos tancaven novament després de 15 dies, quan precisament des del sector s'ha reivindicat moltíssimes vegades que l'esport és salut. Què en penses de tot això? Perquè en realitat sou part del problema o part de la solució? Aquí anem una mica perduts, no?, en aquest sentit, Pere.
Jo no soc ni epidemiòleg ni prenc aquest tipus de decisions. L'únic que penso és que les decisions s'haurien de prendre en base a unes xifres contrastades, suposo, i a dia d'avui, jo pel que he pogut llegir en premsa i he pogut anar escoltant, no sembla que siguin llocs on hi hagi casos greus de contagi, no? Per tant, no em sembla que són llocs bastant segurs d'on poder exercitar-te. A més a més, si físicament un està fort, segurament és més fàcil poder combatre aquest virus. Per tant, doncs, jo per mi, sota el meu punt de vista, hauríem de poder obrir i tenir certa normalitat. Aquesta és la veritat.
T'he dit que era l'última pregunta, t'he enganyat, Pere. El pròxim partit, la pròxima cita serà el dimarts dia 10, que visitareu la pista del Futbol Club Barcelona. Com és aquest rival?
En principi el partit s'avança dissabte, si no hi ha cap problema. Serà dissabte al migdia, probablement. Sí, perquè com que s'ha suspès les competicions europees, que el Barça havia de jugar, crec que, de Lliga Europea, ho avancem a dissabte. Partit complicadíssim, el rival més dur que et pots trobar a la categoria, diria que al món. És una plantilla molt completa, tan completa doncs, que poden fer convocatòries, fins i tot. Serien qualsevol jugador del Barça seria titular indiscutible en qualsevol equip de Lliga, per tant, doncs, rival duríssim, i a més, doncs, a l'escenari no en jugarem, però el Blaugrana encara ho fa més difícil. La realitat és que no tenim les mateixes opcions de victòries que ells, i està molt desequilibrat, el clar favorit és el Barça, però si ens queden 5 o 10% d'opcions de victòria, nosaltres hem de treballar en aquest sentit, per aquest 5 o 10% doncs, caigui de la nostra banda i perquè no doncs, poder donar la sorpresa. Evidentment la nostra lliga no passa per sumar el Palau Blaugrana, però la il·lusió de fer-ho no ens la traurà ningú, per tant, el nostre objectiu ha de ser intentar guanyar i ja dic, amb aquest objectiu viatjarem, sent conscients que el lògic i el normal és que els 3 punts es quedin al Palau Blaugrana.
Sí, precisament aquesta setmana, com bé deies, s'havia de disputar aquesta competició europea, però l'han posposat. Què n'opines? És que em sembla que tindrem una temporada durilla, eh?
Entenc que hagin pres aquesta decisió, perquè si les autoritats locals de cada país et van prohibint coses, et van limitant la mobilitat, t'estan dient, doncs, que la situació s'està complicant. La veritat és que el nostre esport, que no està tan professionalitzat com és el futbol o el bàsquet, doncs poden estar fent proves constantment, no?, de PCRs o que faci falta, si hi ha contactes directes o si hi ha contagiada, entenc que se suspengui de moment la competició i que es miri de trobar un nou format de competició, un nou model de competició, o en el mateix model de competició mirar de fer-ho més endavant, quan teòricament doncs, aquesta segona onada remeti una mica, no? Jo, en aquest sentit, sí que estic d'acord que si les autoritats locals en cada país van limitant les condicions, no té sentit que es fomenti aquest tipus de competició, que a més que ha fet viatjar a l'estranger.
Doncs, Pere Varias, entrenador del Club Pati Calafell, moltíssimes gràcies per rebre'ns novament al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé amb el Liceu aquest dissabte.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
Com sempre, un plaer conversar amb el Pere Varias, amb el tècnic del Calafell. I tancarem ara el bloc de l'Hockey Lliga amb la derrota del Vendrell a la Corunya, en el partit corresponent, en aquest cas, a la novena jornada de l'Hockey Lliga. Lourdes, explica'ns.
Doncs, Eli, com bé dius, el Club Esports Vendrell no ha pogut anar a la sorpresa a la pista del Poliesportiu Liceu i ha perdut per 5-0 en el maig avançat de la jornada 9 de l'Hockey Lliga en contra que s'ha disputat després que amb dos conjunts s'acordessin jugar abans del seu duel per culpa de la Covid-19. Els homes dirigits per Josep Lluís del Riu no tenien res a perdre, però sí molt a guanyar, però finalment no han pogut donar la sorpresa en majúscula. El Deportiu Liceu només necessitava uns minuts per decantar el duel i gaudir d'un encontre molt plàcid. I és que els homes dirigits per Juan Carlos Copa s'avançaven en el minut 6 després d'aprofitar una segona jugada posterior a una falta directa no anotada per part local. Platero, des de la seva banda dreta, realitzava una jugada individual per batre a Xedra amb un bon xut. Di Benedetto s'assumaria a la festa en el minut número 8 després d'un xut sec des de la frontal després de recuperar ell mateix la bola a la seva pista. Idèntica jugada ha succeït un minut després perquè el mateix jugador anotés el 3-0. El Vendrell podria reaccionar però no ho aconseguiria. Marc Grau feia el 4-0 en el minut 11 en una jugada dins de l'àrea i el mateix jugador ampliaria la maneta ja en el segon temps. La recuperació de la pista del Vendrell era quasi impossible i de fet va acabar amb aquest 5-0. Amb aquesta nova derrota és la tercera de la Lliga i deixa l'equip en una onzena posició amb 5 punts, un per sobre de les places de descens directe i dins de la promoció per evitar el retorn a l'Hockey Lliga Plata. La pròxima cita dels del Riu serà diumenge vinent a les 4 del migdia a la pista del Palafrugell.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I repassat ja els resultats de l'Hockey Lliga, obrim ara l'Hockey Lliga Plata i parlem, en aquest cas, del Vilafranca. Per això anem fins a Ràdio Vilafranca. Tito Boada, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem, doncs, parlant pel Digitècnic Vilafranca, que va perdre en aquest desplaçament a la pista del Sant Just per 3-2. Aquest era un partit de recuperació de la tercera jornada. No s'havia jugat perquè els vilafranquins van tenir 3 casos de positius. El problema en aquest tipus de situacions és que els equips estan 10 dies sense entrenar i després començar doncs, a engegar la màquina és dificultós. Per tant, serà una jornada estranya, una temporada estranya, en què els equips, en segons quins partits, arribaran sense la preparació adequada o la preparació normal d'una temporada normal. Aquesta jornada es complementarà el dia 15 de novembre amb el Manlleu Areces. Per tant, també queda pendent encara el Holaceta Sant Cugat. Una mini jornada, només hi ha 4 partits comptabilitzats, que són el Tordera 7, Companyia de Maria 4, Capellades 2, Liceu 5, Sum 5, Dominico 5, i aquest Sant Just 3, Digitècnic Vilafranca 2. Si mirem una mica la classificació, doncs en aquests moments l'encapçala el Liceu B amb 7 punts, 6 pel Sant Just, 5 pel Dominicos amb 4, Sant Cugat, Sumi, Tordera, 3 pel Digitècnic Vilafranca, 3 també per Holaceta i Capellades, i amb 0 punts el Manlleu, l'Areces i el Companyia de Maria. Cas curiós el del Manlleu, els de la comarca de Osona, que després de disputar de la quarta jornada, ells encara no han començat a competir. Per tant, serà una classificació que complicada de veure, doncs, de fet, qui va primer, qui va segon o qui va últim. El proper dissabte, el Vilafranca, el Digitècnic, jugarà contra el Capellades. Sembla que serà a les 7 de la tarda, dic que sembla, perquè a hores d'ara oficialment encara no està confirmat.
La Covid ens està deixant molts estralls en aquesta Hockey Lliga Plata, també en l'Hockey Lliga, com comentàvem abans. I Tito, aquest cap de setmana el Vilafranca de futbol descansava. Quin serà el proper enfrontament dels vilafranquins?
Així és, el Vilafranca de futbol va descansar, és un grup que no és per ell, i per tant, doncs, cada setmana descansarà un. Si et sembla, repassem els marcadors d'aquesta tercera jornada amb el Manresa 1, Sant Cristòbal 0, Muntanyesa 0, que canviava d'entrenador, Sant Feliuenc 0, Poble de Mafumet 1, Europa 3, Valls 1, Igualada 2, i Terrassa 1, Castelldefels 0. Atenció amb la classificació perquè la lidera l'Igualada amb 9 punts. Terrassa i Europa i Castelldefels amb 6. 4 el Sant Feliuenc amb 3. Vilafranca i Sant Cristòbal i Manresa amb 1 la Muntanyesa. I amb 0 punts la Pobla de Mafumet i Valls. La sorpresa, sens dubte, l'Igualada, la confirmació. El Terrassa és un equip potent i que segurament quedarà entre els primers. Amb el sistema de competició, els tres primers juguen per l'ascens a la segona divisió B, però els tres següents, per poder-se fer un forat, per poder-hi pujar, però ja tindrien assegurada la permanència a la tercera divisió, i els cinc últims, més els cinc de l'altre grup, que serien 10, 6, baixaran de categoria. Tot això ho haurem d'anar estudiant a veure si n'entraiem una mica aquest entrellat de tota aquesta situació. El proper dissabte el Vilafranca rep a la Pobla de Mafumet. En principi, tampoc no està confirmat. Sembla que serà a un quart de set. Ni a les 7 ni a 7:45. A un quart de set.
Tito, gràcies. Bona setmana.
Gràcies.
Posem-hi optimisme i ganes, que el dia és gris, amb Fangoria i el seu espectacular, fins les 10 del matí, quan connectarem amb les notícies, farem una breu pausa i seguirem parlant amb el director de cinema, Laureano Clavero, del documental Buenos días, señor presidente, que arribarà a Hollywood. Escaparé.